tal? Salutacions, bon dia de nou. Us parla a aquesta hora Mercè Regà i Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè de Ràdio Estel, tindrem, com cada dijous, l'hora del consumidor amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. I també comptarem amb la directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, Carla Gràcia. També parlarem avui amb la Fundació Propedagògic sobre el Dia Internacional dels Drets de la Infància, que per cert se celebrarà el pròxim 20 de novembre. I com cada dijous, també ens acompanyarà el nostre advocat de capçalera, el José Miguel Mestre, a l'Observatori Laboral. Tot això i més a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, però abans, la Sara Cruz. Sara, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Ens posa al dia amb els titulars més destacats a aquesta hora.
Noves informacions sobre el cas Aval. Els Mossos d'Esquadra que van reduir Juan Andrés Benítez neguen haver-li pegat el cap. Els 8 agents imputats han defensat que va ser ell mateix qui va donar-se cops de cap contra el terra. La jutge que porta el cas ha dictat mesures cautelars per ells i ara s'hauran de presentar cada 15 dies al jutjat. Encara a casa nostra, Junqueras amenaça en parar l'economia catalana una setmana. El president d'Esquerra ha defensat a Brussel·les la legitimitat democràtica del procés sobiranista obert a Catalunya. S'ha preguntat si després de l'èxit de la Via Catalana i d'altres mobilitzacions similars, algú pot posar en dubte la capacitat del país d'aturar l'economia durant una setmana. Més temes de l'actualitat d'avui, els acusats pel vessament del Prestige a la costa de Galícia han estat absolts, ja que el tribunal que els ha jutjat no hi veu cap responsabilitat penal. El capità ha estat absolt dels delictes principals relacionats amb el medi ambient, però el condemnen, això sí, a 9 mesos de presó per desobediència. El tribunal eximeix de culpa l'administració perquè entén que no va provocar la catàstrofe, sinó que va intentar solucionar-la i evitar danys materials i humans. Per primer cop hi ha més de 10 milions de catalanoparlants, segons un informe encarregat per Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua. Aquesta xifra demostra la tendència a l'alça de la nostra llengua, tot i que l'estudi assenyala que hi ha un entorn sociopolític advers als territoris de parla catalana fora de Catalunya. Marxem cap a l'exterior, concretament cap a les Filipines, novament perquè un mur cedeix en el saqueig d'un magatzem d'arròs en aquest país i causa 8 morts. En plena estampida va caure un mur, com deien, del complex, on el govern guarda les provisions i una petita part dels assaltants va quedar atrapada. La població, recordem, es veu obligada a fer cues interminables per aconseguir la seva ració d'arròs i d'aigua. Hi ha un fort dispositiu militar i policial, sobretot a les benzineres. I en esports, el Barça de bàsquet busca una nova victòria a la pista del Budelving de Kiev per no complicar-se el futur a l'Eurolliga. Jornada tranquil·la, en principi, pel Barça. Avui juguen, com dèiem, contra el Budelmiev a l'Eurolliga, a 9:15 del vespre. Els blaugranes no es poden permetre una nova ensopegada a la pista del CUE del grup per no complicar-se la classificació per la següent fase.
Sara, avui què busques?
Aquesta setmana la Sara busca una resposta a una pregunta molt fàcil perquè estem sortejant cada dia 2 entrades dobles per la 10a mostra de cinema espiritual de Barcelona. I avui la pregunta, Sara, és...
Doncs avui, Mercè, què preguntarem? Doncs mira, la pregunta número 2 que tinc aquí, què et sembla? En quin mes i en quin any va tenir lloc la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid? Fàcil. Les posem molt fàcils, aquestes preguntes.
Sí, podem donar alguna pista? Una.
Va ser un mes calorós, com sempre.
Sí? Sí. Vale. O sigui, demanem el mes i la data.
I l'any, exacte, en què va tenir lloc la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid.
Mes i any només, eh?
Exacte.
Mes i any. Vinga, va, molt fàcil. Tornem a repetir la pregunta.
Doncs sí, a quin mes i quin any va tenir lloc la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid? Ja hem dit que és un mes calorós. Molt calorós, el més calorós.
Vinga, més fàcil, l'aigua. Vies de comunicació.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafe@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafeestel. Telèfon 93 409 27 72.
És clara.
L'aigua. Això, ara sí, Mercè, recordem que sortegem una entrada doble pel dimarts a 8:15 PM a l'Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, que es troba al carrer Valldonzella de Barcelona. Poden veure, a les persones que ens truquin, la pel·lícula Revolución en Río. és dintre d'aquestes jornades de 10a edició.
Vinga, doncs esperem que les vostres trucades, els vostres missatges al 93 409 27 72, o bé ens podeu escriure a la nostra pàgina del Facebook o bé del Twitter. I aquesta hora arriba la noia d'Hipercor.
Aquí està la noia, moltes gràcies per lo de noia.
Carme Planàs, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Aquí, com sempre.
Avui ben renovada, eh?
Avui renovada, us ho vaig dir ahir.
Ens vas avisar.
Perquè ara vaig a dir una xifra que potser em direu, la Carme s'ha equivocat. Doncs no, mira, surt a gent 2 milions d'euros fins a 300.000 euros en vals per les seves compres de Nadal.
Mira, és que me'n vaig a l'Hipercor ara mateix.
Ojo al dato.
O sigui, repeteixo, sortegem 2 milions d'euros fins a 3.000 euros en vals per les teves compres de Nadal. O sigui, imagina't, fantàstic, no? Vull dir, n'hi ha per tots, eh? Vull dir...
O sigui, regaleu. O sigui, presumim. En què consisteix això? Com ho feu?
Sortegem. Bueno, no, això, ja dic per cor. Vas cap allà, et compres, et donen... Ja, la qüestió és que tu hi apareixis pel Hipercor, sí? I allà t'ho donaran tot fet. O sigui, val, que participaràs en tot,
mira,
i més.
Mira, calés.
Exacte. Bueno, ja et dic que comencem les noves ofertes. Ara comencem amb un 50% de descompte, una segona unitat, amb més de 1.000 articles. O sigui, 1.000 articles que tenim un 50% en la segona unitat. Ofertons. En llagostins i gambons congelats, un 50% d'estalvi. Lot de dues paelles amb antiadherent de ceràmica, 12,95. Jocs de 6 draps de cuina estampats, 6,99. Fundes multifuncions per sofà, 24,90. Estovalles plastificades i estampades, des de 8 euros. Alfombres bany, 1,99 en diferents colors. I fàcil nòrdic de 90 centímetres, 12,90. O sigui que... Això del farcit toco perquè demà ve el fred, eh?
Sí, sí. Dir, i això serà també per la Juar. Tu ja pots marxar a fer Juar, eh, Sara?
Sí. Demà que teniu el sopar aquí de Ràdio Estel, tindreu que anar a brigadetes, eh?
Sí, perquè diuen que demà farà molt fred,
farà una baixada que, escolta...
Alerta!
Anireu molt guapes, no? Totes, o sigui...
Anirem guapíssimes, totes.
Que consti que jo també vindré, el sopar.
Sí, ja tens el vestit preparat, Carme.
L'any passat... Com diu?
El vestit el tens preparat, ja.
Sí, tant. I tu?
Home, i tant.
La Sara el té planxat i replanxat, eh?
Bueno, allà posat en a més,
una vitrina.
La Sara és la presentadora. Vull
home,
dir,
presentadora de luxe, eh?
Si no vegis els que la que no la coneixen, doncs sí, demà la podrem
ja
veure.
Ja veuran, li posaran cara a la Sara
en vivo
i diran,
i en directo,
quina noia,
no?
Tu.
Es diu això, en viu i en directe.
Sí, home, tenim
en
moltes ganes de veure'ls.
Molt bé, clar, molt bé.
Ja ens coneixen la veu, però nosaltres no coneixem
clar,
res.
Clar que sí.
Escolta,
clar
i que ens llegeix.
Sí.
Preparat
feedback
a firmar autògraf.
Bueno, no pararem, no pararem.
Bueno, doncs pues continuem, com que farà
fred.
Doncs sí, continuem. Mira, tenim amb estufes, que aquests dies no n'hem parlat,
sí que,
perquè
sí,
encara no era el temps. Doncs mira, amb estufa Hipercor, ximenea elèctrica, 79 euros. Estufa catalítica, 109. Exclusiu Hipercor, mini radiador, d'aquests que te'ls pots posar, doncs jo què sé, amb una saleta petitona, que no pots dir que van gaires coses, per 19,90.
Això de l'estufa catalítica?
Sí.
Carmeta?
Què dius?
L'estufa catalítica aquesta que ens has ofert?
109.
109, eh?
109. Però, bueno,
està bé. Escolta, a mi això dels com has dit, l'últim, el radiador.
Els radiadors són...
Va molt bé, perquè a més consumeixen molt poca...
Petitons,
poca electricitat.
Escalfen molt, exacte.
Sí. I per sortir de la dutxa, que fa fred, no? Sí. Poses el radiador,
exacte,
estupendo.
Estupendo.
Mira, i per aquest preu que dona gust?
A veure, tu diràs. Bueno, una altra exclusiva Hipercor, doncs, per exemple, aquest modificador, que són 29 euros, i, bueno, continuarem parlant d'estufes, perquè n'hi ha moltes, però
clar,
avui... Llavors parlem d'aquesta pantalla panoràmica...
La pantalla.
De cine, que, esclar, això tens que tindre una bona sala, per tindre
clar,
això.
Clar, a veure.
Però és que tens que tirar una paret, si no la tens, per posar-te, perquè amb aquest preu val la pena.
Sortir del menjador per posar la tele.
Exacte, sí.
Val. Tu o el menjar, o la
però, bueno, és igual. Tires un embal...
Escolta, és igual, mira, sí.
Doncs pues mira, un televisor de 42 pulsades, imagina't si això dona per si, dona sí, per molt, 399 euros. I ho pots pagar en 34 quotes de 12
clar,
mesos.
Això és el millor, ho pots pagar en 34
clar, no te'n dones compte.
Us he de confessar una cosa.
Digue'm, Sara.
se m'ha trencat la tele des de fa un mes i he estat mirant preus i aquest preu està molt bé. I us ho dic de veritat, eh?
Perquè, això és superpanoràmic.
No, eh? No, i que està molt bé aquest preu.
Pots dir als veïns que pugin i que paguin una quota.
Mira, clar, i fas una sessió de cinema.
Fas una sessió de cinefòrum. I abans, bueno, anys enrere, vosaltres no us recordeu perquè som molt joves, però la gent anava a casa de la veïna per veure la tele, o sigui que...
Ah, noia de l'Hipercor, ho hem de deixar aquí. Doncs,
pues, bueno, noia de ràdio, noies de Ràdio Estel.
Ens retrobem demà, més
si
ofertes,
vol,
eh?
I tant que sí, demà que és el gran dia, eh?
Vale, demà vale. El gran dia de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Vinga, que vagi molt bé, Carme.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Bernat Vivancos, director del Cor de l'Escolania de Montserrat. El proper dia 15 actuarem a l'Auditori del Fòrum de Barcelona a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Espero veure-us.
El 15 de novembre torna la nit. I creus? Vine. I serem tots. No hi faltis. Informa't de com fer la reserva al 93 409 2770, a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, 50 anys de les declaracions de l'abat de Montserrat a Le Monde. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2770 i també des de catalunyacristiana.cat. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 18, 19 i 20 de desembre, a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Messies de Händel, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una gran obra en un marc incomparable. Venda d'entrades al Cort Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. L'hora del consumidor.
I com cada dijous, obrim el nostre espai de l'hora del consumidor per conèixer una mica millor tots els drets i els deures que tenim com a consumidors. I també, com cada dijous, ens acompanya l'Agència Catalana de Consum amb el seu director general, el senyor Alfons Conesa. Molt bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
I també, com cada dijous, tenim amb nosaltres la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, el programa de la casa sobre economia. Sempre amb valors. Bon dia, Carla.
Bon dia, Mercè.
Avui tenim un programa molt especial per tots vosaltres. És així, Carla?
Exacte, perquè avui ens hem decidit a ajuntar tots els dubtes que tenim sobre reclamacions i aclarir-los d'una vegada per totes.
És a dir, que avui parlarem, Carla, de reclamacions.
Precisament, per exemple, no estic d'acord amb el consum de llum que m'ha facturat la companyia elèctrica. Com he de reclamar? He patit una cancel·lació de vol. Què haig de fer? La rentadora s'ha espatllat dues vegades seguides i no hi ha manera de que funcioni bé. A qui haig d'acudir? Està saltant la pintura de la paret del menjador i tot just fa 3 mesos que van pintar-lo. Puc reclamar?
Sense cap mena de dubte, les persones consumidores i usuàries han d'estar informades dels seus drets i deures i conèixer els mecanismes o vies per fer-los respectar, per obtenir la protecció que els pertoca. Recordem als nostres oients que poden participar en el programa trucant-nos al 93 409 2772. 93 409 2772. El senyor Conesa, primer de tot, volem saber que ens aclareixi dos conceptes que he llegit mentre preparava aquest programa. I que, la veritat, no m'han quedat gaire clars. D'una banda, què és una persona consumidora mitjana i què és relació de consum?
En principi, consumidors ho som tots. I, per tant, una persona consumidora és una persona quan compra un producte o quan contracta un servei. Però aquesta és quan es constitueix la relació de consum. El Codi de Consum de Catalunya ho diu molt clarament, que una persona consumidora i usuària és una persona física o jurídica que estableix relacions de consum en un àmbit aliè a l'activitat empresarial o professional. Dit d'una altra manera, és una persona que som consumidors quan entrem en una botiga i comprem un producte o quan truquem en el servei del gas perquè ens vinguin a arreglar la caldera de la calefacció perquè ara comença a fer fred i no ens funciona. Per tant, som consumidors. Però hi ha un aspecte important, que amb aquesta relació de consum hi ha una definició que el codi diu que és la general, que és la persona consumidora mitjana, que és aquella persona que, normalment informada i és raonablement curosa amb les seves relacions de consum. O sigui, no s'ha de ser cap expert, doncs, per ser un consumidor. Pensem que consumim des de que ens llevem al dematí fins que ens anem a dormir. I quan dormim, continuem consumint, perquè la nevera funciona. L'ordinador moltes vegades està endollat. La televisió la tenim endollada i encara que no, si tenim el llumet aquell vermellet encès, està consumint. I nosaltres mateixos consumim l'oxigen de l'aire per respirar i poder viure. Per tant, sempre som consumidors.
I quins drets, senyor Conesa, tenim com a consumidors i quan podem reclamar?
Bé, lògicament, el Codi de Consum té molt clar els nostres drets. Els drets a la salut i a la seguretat, el dret, doncs, a la defensa dels nostres interessos econòmics i socials, els drets, doncs, a la indemnització i als danys i perjudicis. Tenim drets a la informació, a l'educació, a la cultura. Tenim drets a la protecció jurídica, administrativa i tècnica. Tenim els drets, doncs, d'assessorament i acompanyament. I tenim els drets lingüístics. Per tant, tenim tota una sèrie de drets que estan definits. I llavors tenim deures per això també. I el primer deure que té tot consumidor és conèixer els seus drets, perquè si no els coneixem no podrem exigir el seu compliment. Per tant, és important. Aleshores, què hem de fer? L'administració. L'administració, el que hem de fer és informar, formar, educar el consumidor amb el coneixement dels seus drets. I el consumidor el que ha de fer és exigir-los. I llavors nosaltres hem de fomentar la bona fe i l'equilibri entre aquestes relacions, entre les relacions de l'empresa i les relacions de les persones consumidores. I llavors hem d'evitar un altre aspecte important, que són tot el tema de la competència deslleial, perquè si les empreses compleixen, doncs, amb la seva normativa, que al fons no és demanar allò d'una cosa estranya, sinó que és una relació de complir unes conductes. Però aquestes conductes a vegades també tenen un cost. Per tant, nosaltres hem de protegir a les empreses que ho fan bé d'aquesta competència deslleial, que hi hagin empreses que no ho facin correcte, que no garanteixin aquesta seguretat, aquesta salut, aquesta, doncs, aspectes d'informació, i que aleshores estiguin fent una campanya o una competència deslleial de les altres empreses. Nosaltres això ho hem de protegir.
Recordem, senyor Conesa, perquè ens quedi ben clar on i com hem de reclamar i en quin termini, molt important, l'empresa o establiment ens ha de donar la seva resposta.
Bé, lògicament, en el moment en què nosaltres constatem que hem vulnerat els nostres drets, el que hem de fer és reclamar perquè es restitueixi per un cantó el nostre interès, ja sigui personal, econòmic, de salut, o es restitueixi, i a la vegada el que estem fent també és ajudant amb altres persones, perquè els coneixements que rep l'administració pel tema de les reclamacions fan que en un moment determinat vegi que allò no és una flor que fa estiu, sinó que és una pràctica doncs, per un sector o per una empresa, que és una pràctica continuada que perjudica l'interès general. I per l'altre cantó, també és important per un tema que hem de considerar, que són els grups vulnerables, que són totes aquelles persones que, per una situació com són els infants, els adolescents, les persones grans, persones malaltes, o aquelles persones discapacitades o que estan en risc d'exclusió, necessiten també una protecció especial per part, doncs, de Consum. Aleshores, què hem de fer quan es vulneren els nostres drets? Doncs bé, fer la reclamació primer, directament, però això sempre primer, directament, a l'empresa o l'establiment. L'empresa o l'establiment té l'obligació de tenir els fulls de queixa, reclamació, denúncia, que són uns fulls oficials. Per tant, els demanem. Si nosaltres, per exemple, la reclamació l'hem de fer amb un servei bàsic, que són els serveis, doncs, com pot ser l'electricitat, l'aigua, el telèfon, tots aquests que tenen tracte continuat, automàticament podem fer-ho en l'establiment, però ho podem fer també telefònicament. I si ho fem telefònicament, totes aquestes companyies tenen l'obligació de tenir un telèfon gratuït, un servei telefònic gratuït per atendre totes aquestes reclamacions. Aleshores, com que hi ha d'haver-hi constància sempre per escrit de lo que nosaltres, doncs, reclamem, aquests fulls ja tenen una estructuració especial. Però dèiem abans, i si ho fem per telèfon, què passa?
Què passa?
Ah, si ho fem per telèfon, primer de tot, el que hem de fer, i no ho oblidem mai, és demanar el número de referència de la trucada.
I és una mica com el tiquet de compra. Com quan anem a comprar en un establiment,
el número de referència de la trucada. Per tant, tenim el número de referència d'aquesta reclamació que hem fet. I a part d'això, demanar que ens enviïn, doncs, la constància de que hem fet aquesta reclamació. Però al tenir la referència ja és important.
És una prova important, eh?
És una prova important. Per què? Perquè probablement que ells poden dir, no, escolti'm, normalment ja quan truques ja et diuen que això serà gravat. Tinguem el número de referència.
Per si de cas.
Perquè normalment, la majoria de vegades, quan això arriba a través de la mediació i l'arbitratge, aquesta gravació no acostuma a aparèixer mai. Per tant, demanem el número de referència. I a part de tot això, la companyia, l'establiment, l'empresa, ens ha de contestar la nostra reclamació en l'espai d'un mes, com a màxim. Si no ens contesta, o la contesta que ens fa no és una contesta satisfactòria, llavors podem anar a qualsevol organisme de Consum.
A on t'hauríem d'acudir? Si passés això, és a dir, si no rebem cap resposta, o si la resposta no és satisfactòria o no ens complau respecte al que nosaltres hem viscut amb aquella empresa, què hauríem de fer exactament?
Bé, si la contesta no és una contesta que sigui, doncs, satisfactòria, o no hi hagi contesta, automàticament nosaltres, si hem omplert el full de reclamació i denúncia, haurem vist que aquest full té són tres còpies, original i dues còpies. Aleshores, una cosa que no ens hem d'oblidar mai és el mateix que com si haguéssim fet, que hem fet abans quan hem dit lo del telèfon gratuït, que hem dit el número de referència. Doncs en aquest cas, nosaltres hem omplert la denúncia in situ, en el lloc, en l'establiment, i una vegada ple hem de demanar que ens posin el segell o que ens ho signin. Però el segell és suficient.
I sobretot quedar-nos-la i guardar-la bé.
No, en tenim original i dues còpies. Per tant, una se l'han de quedar ells, que és la que ens han de contestar. Però si no ens contesten, tenim les altres dues. Llavors, amb una d'aquestes còpies és per nosaltres i l'altra és la que llavors donem a l'administració per fer la reclamació. Reclamació ja oficial que la podem fer amb una oficina municipal d'informació al consumidor, amb una oficina comarcal d'informació al consumidor o en les mateixes dependències de l'Agència Catalana de Consum, ja sigui aquí, ja sigui, doncs, al territori. Nosaltres tenim delegacions a Lleida, Tarragona, Girona, Terres de l'Ebre, per tot Catalunya. O també ho podem fer a través del medi electrònic, www.consum.cat. Per tant, tenim tot un ventall. I a part d'això, també ho podem fer-ho en els col·legis professionals. Sí, lògicament, ells han de tenir també els fulls de reclamació i denúncia, o sigui, també els poden rebre, I si el tenen, ells ja ens ho gestionaran. Vull dir que, per tant, i principalment si afecta en el seu, en un col·legiat. Ells ho poden resoldre molt fàcilment pel tema de la mediació. I també ho podem fer a les associacions de consumidors.
Avui, a l'Hora del Consumidor, parlem de les reclamacions, un tema molt interessant i que ens afecta a tots com a consumidors. Recordem als oients que ens podeu trucar i preguntar-nos els vostres dubtes al 93 409 2772. El director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Conesa, us respondrà als vostres dubtes. Senyor Conesa, avui també volem diferenciar molt bé quan parlem de queixa, reclamació i denúncia. Quina diferència hi ha?
Bé, la queixa, a través doncs, del full oficial, el que nosaltres fem és que davant d'una situació de desatenció, una situació doncs, de que, si bé no és una vulneració dels nostres drets, no ens ha agradat, i que, per tant, volem que aquesta queixa es transmeti d'una forma oficial a l'empresa o l'establiment on s'ha produït. Nosaltres fem, omplim el full, el passem a l'administració i serà l'administració qui es posi en contacte amb l'empresa passant-li la queixa perquè aquesta empresa corregeixi doncs, aquesta situació i millori el seu tracte amb els consumidors. Per tant, és pura i simplement doncs, una manifestació d'una situació que pot millorar. A la reclamació. La reclamació és quan nosaltres busquem una compensació amb un tracte que ha vulnerat els nostres drets. Pot ser, per exemple, doncs, que no estem d'acord amb una factura, que ens hagin cobrat una cosa que no correspon, o que sigui. Llavors, en aquest moment, entrem en la via que dèiem abans, la mediació. La mediació que es comença mitjançant un mediador, que és una persona doncs, externa i una persona neutral, que busca un acord entre l'empresa i el consumidor. I si no ho aconseguíssim d'aquesta forma, sempre tenim el recurs final, que és l'arbitratge de consum. A partir d'aquí, llavors, hi ha la denúncia. La denúncia és quan nosaltres sí que hi ha, en aquest cas, el que fem és denunciem un fet flagrant de vulneració de drets del consumidor. I, en aquest cas, nosaltres renunciem a qualsevol compensació econòmica.
Rosa Prats, de Sarrià, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Bon dia.
Què tal, Rosa? Expliqui'ns quina pregunta té o quin dubte té al voltant de les reclamacions.
Mira, l'altre dia, la setmana passada, va venir un noi que era de la companyia Endesa i diu que estan mirant perquè volen canviar tots els comptadors i els volen posar digitals.
Això em sona perquè a mi també m'ha passat.
Llavors jo això no estic gens d'acord. A mi aquest comptador em va molt bé, jo faig les meves lectures i no tinc cap problema. I em fa por que amb aquesta excusa dels comptadors aquests digitals canvin tarifes i la meva pregunta en concret és hi ha alguna llei que m'obligui a fer una cosa que jo no vull com a consumidora i clienta d'ells?
Rosa Prats, moltíssimes gràcies per aquesta interessant pregunta. Ara tot seguit el senyor Alfons Conesa li respondrà. Gràcies.
Rosa, bon dia. El tema és el següent. El pas de tot el sistema de comptadors que són els comptadors no digitals, sinó que són els comptadors que nosaltres podem llegir la lectura i enviar-la o que ens venen i fan la lectura, tenen una sèrie de complicacions. Complicacions perquè vostè probablement és molt curosa i cuida molt de donar a vostè mateixa la lectura i per tant no hi ha cap problemàtica, però sí que es produeixen problemes en els moments en què la millor són doncs comunitats on l'accés és més complicat, on a vegades no es pot fer la lectura, no es passa la lectura, i amb una de les coses que s'ha lluitat molt és per treure, que ja s'ha aconseguit, el tema de les lectures estimades. Clar, si resulta que hi ha una problemàtica de que l'usuari no envia doncs, cada mes la lectura. Si hi ha dificultats d'accés per part dels operaris de la companyia, llavors entrem una altra vegada en el tema de les estimades i això porta moltíssims problemes, tant per l'usuari principalment, però també a la companyia i a l'administració, perquè llavors aquí hi ha unes desavinències importants. Aleshores, totes les companyies estan fent un canvi de comptadors telemàtics. Què vol dir? que les lectures es fan directament des de la pròpia companyia. O sigui, és com si tingués... La comparança és una miqueta així, però és com si el comptador fos un petit ordinador que dona la informació a la companyia i, per tant, és real.
Però nosaltres, com a consumidors, el podem comprovar, aquest...
Sí, sí, aquest... tu veuràs la lectura igualment. L'única cosa, la diferència, és que comptes d'anar-la a llegir, aquesta quantitat doncs, que marca el comptador, doncs s'envia directament en la pròpia companyia. Vull dir, és pura i simplement això. No hi ha ni canvis de tarifa per part de ningú, sinó és buscar més la seguretat de que les lectures siguin reals i al dia no hi hagi mai lectures estimades.
I tampoc té un cost, aquest afegit
no, dramàtic. No, perquè aquí hi ha dos aspectes. Els aspectes, llavors, és de que si el comptador és de lloguer, és un canvi de comptador i continuaràs pagant el mateix lloguer. Si és que sigui de propietat, aleshores la companyia en negociarà el que t'abona d'aquest comptador que tens.
Senyor Cornès, tenim a aquesta hora un altre oient que també ens vol fer una pregunta al voltant de les reclamacions. Salvador d'Argentona, molt bon dia. Quina és la teva pregunta?
Sí, la meva pregunta és perquè jo fa cosa de 3 setmanes vaig denunciar en un banc perquè, o sigui, vaig fer servir els fulls de consumidors, els hi vaig exigir a ells que me'ls donessin, els vaig omplir i ara els tinc, vull dir, me'ls van segellar conforme els denunciava. M'obliguen a fer servir els caixers automàtics. Em poden obligar a mi a fer servir els caixers automàtics un banc? Aquesta és la pregunta que li faig al senyor Conès.
Moltíssimes gràcies, Salvador.
Gràcies.
Bé, hi ha un aspecte que és important. Esclar, aquí, Salvador, no sé exactament a què es referia l'obligació. Lògicament, els serveis del banc, si el banc està obert, els han de fer doncs, directament a les oficines o es poden fer amb caixers automàtics. Això ja és una qüestió. L'altra és obligar, no pot obligar a ningú. Si el servei s'està fent, el que de vegades fan els bancs és que pots anar a la millor a ingressar uns diners, hi ha cua, i et diuen, escolti, si vol anar més de pressa, faci-ho en el caixer automàtic, que és molt més ràpid.
Però si a una persona li és igual esperar...
Però si una persona pot esperar, vull dir, pot ingressar-ho perfectament, doncs, a nivell. Per tant, és un tema que obligar no poden obligar. El que diga cosa que poden fer és que sí que poden, és dir, nosaltres, aquest servei, doncs, serà d'aquesta forma i tu sempre pots automàticament de continuar treballant en aquell banc o canviar de banc. Pensem que és una empresa que dona un servei i que nosaltres no estem obligats en cap moment d'anar a un banc determinat. Per tant, si els serveis d'aquell banc
no ens agraden, doncs
canviem de banc.
Senyor Conesa, ara per estar ben informats i poder fer tràmits de consum, també disposem de l'aplicació mòbil InfoConsum. Què ens ofereix aquesta aplicació?
Bé, aquest és un tema doncs, que ens interessava poder oferir aquesta eina a tots els consumidors. L'InfoConsum, no és res més que tenir en el propi mòbil, a més és fàcil de baixar i està, doncs pots fer-ho amb qualsevol smartphone, vull dir que tant sigui d'Apple Store com sigui d'Android o qualsevol d'aquests. I el que tens és la possibilitat de, davant de qualsevol situació de consum, ja digui comprar un producte, o estiguis a l'aeroport i resulta que retrassa l'avió, i tu vols saber què has de fer, tens tota una sèrie de consells específics per aquestes situacions que tu ho busques en el menú i ho tindràs.
I és gratuït.
És gratuït,
completament gratuït.
Per l'altre cantó, tens que si tu m'ho tens determinat, hi ha una cosa i vols fer la consulta, tu pots fer la consulta s'envia directament a l'Agència Catalana de Consum i tu rebràs la contesta. La contesta aquí no podem dir els dies que serà, per una raó, perquè si és una pregunta molt fàcil, la contesta és ràpida. Si és més complicat, doncs la contesta serà més llarga. Per l'altre cantó, hi ha avisos i alertes. Alertes, doncs, de productes que poden ser insegurs o que poden tenir risc, que estan en el mercat i que, per tant, aquestes alertes, cuidado, no ho comprem i si el trobem, denunciem-ho. Avisos també en aquest sentit hi ha avisos que poden passar doncs, que hi hagi una vaga doncs, de transport aeri. Tot això està informat en l'aplicació. I després hi ha dos aspectes més que són molt importants. Un, un localitzador dels organismes de consum, a on siguin, tots els organismes a on tu el pots dirigir, el que tens més a prop, i per l'altre, que és molt important, denúncies. O sigui, en un moment nosaltres trobem un aspecte de vulneració de drets i volem denunciar, automàticament podem fer la denúncia directament des del nostre mòbil. I si, a més, és una situació que podem fotografiar-la, fem la fotografia al mòbil i l'enviem. I la denúncia queda feta.
Doncs ja sabeu, aquesta aplicació que ens està explicant avui el senyor Conesa és l'aplicació mòbil Info Consum, que us la podeu baixar gratuïtament. Carla Gràcia, què ens pots avançar del programa Plusvàlua d'avui, de 3 a 4, a la sintonia
Exacte,
de Ràdio Estel?
Ens trobarem de 3 a 4 en directe aquí a Ràdio Estel i parlarem sobre l'habitatge social després de la crisi immobiliària. Tindrem amb nosaltres el senyor Josep Maria Puig, vicepresident de la Fundació Benestar i Família.
Moltíssimes gràcies, Carla Gràcia, senyor Conesa. Moltíssimes gràcies. Un dijous més per
gràcies
estar
a vosaltres. Fins la setmana que ve, si no vol.
Que vagi bé, ben trobat.
Gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Segons el diccionari, estrenar és fer ús per primera vegada d'alguna cosa.
Segons tu, estrenar probablement és sentir-te millor amb la moda que va més amb el teu estil i amb la teva manera de ser. Al Corte Inglés volem que estrenis alguna cosa nova i, a més, amb un preu amb el que et sentis a gust, com parques i abrics de dona o noia per tan sols 59,95 euros.
Al novembre estrena el més nou. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat.
Ràdio Estel.
Conflictes internacionals. Amb Òscar Mateos.
Dimarts no vam tenir el Solidaritzat habitual, per tant el tenim avui dijous, perquè ja sabeu que el Solidaritzat és una secció on cada setmana us presentem una entitat d'acció social amb la col·laboració sempre de l'Ajuntament de Barcelona. Avui, Sara, de què parlarem?
Doncs Mercè, suposo que sabràs que el proper dimecres se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants. Per aquest motiu, aquest diumenge, dia 17 de novembre, tindrà lloc la Festa de la Infància 2013 a l'Estació del Nord de Barcelona. Avui parlem amb la Clara Darder, que és la directora doncs, de la Fundació Pro Pedagògic.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clara, el verb educar, fidel a la seva etimologia, significa guiar. Estem guiant els nostres fills per al bon camí? Ja per començar, eh?
Comences
forta,
eh?
Comences forta.
A veure, home, jo penso que actualment l'educació s'estava veient bastant mermada amb tot el que té a veure amb, doncs amb aquesta crisi, no? A mi no m'agrada parlar d'aquesta paraula perquè al final ja ens la posen fins la sopa, però sí que està clar que l'educació i la sanitat són dos referents per una bona societat, per la qualitat d'una bona societat, i actualment estem amb mínims. No direm sota mínims, però mínims.
Clar, és que jo també et volia preguntar, ara parlarem de la Fundació Pro Pedagògic, però
Clar, la situació real del sistema educatiu, quin és? Perquè ens puguem fer una idea. Com la definiries?
Home, a veure, s'estan fent coses, però també s'estan retallant tot el que té a veure, per exemple, amb la formació del professorat o, per exemple, amb la formació que té a veure amb, doncs, amb totes aquelles persones que ajuden als pares i mares, que poden ser des d'un educador social fins les persones que es dediquen als extraescolars, com qualsevol persona que fa tasques relacionades amb el món de l'educació. I no només són els mestres, no? Hi ha moltes altres persones dintre la comunitat educativa que en aquests moments doncs, no veuen assolits els seus mínims, que dèiem, i que això va en detriment d'aquests infants, no? I que segurament doncs, després passa el que passa amb aquests drets de la infància que no estan doncs, ni recolzats, ni vistos, ni impulsats per una societat com la nostra. I hem de donar gràcies, que la nostra se'n preocupa bastant.
Fundació Pro Pedagògic, quina és la vostra història?
La Fundació Pro Pedagògic neix d'una iniciativa d'uns pares per diguéssim, ajudar a que una escola funcionés, i en aquest cas és l'escola Costellobera. Llavors aquesta escola doncs, era com moltes altres, una escola que intentava sobresortir en l'època del franquisme i que intentava doncs, educar en català, educar de qualitat, no? Intentava fer una escola pública. Doncs aquests pares van ajudar que aquesta escola tirés endavant. Després, doncs, amb aquests diners es van poder fer moltes coses a l'escola i posteriorment doncs, es va poder crear una fundació que s'anomena Pro Pedagògic. Per tant, la Fundació Pro Pedagògic neix de l'impuls de tots els pares de l'escola Costellobera. I el que fa actualment la Fundació és doncs, finançar projectes educatius que la gent doncs, presenta i que desitja doncs, investigar o crear alguna documentació perquè els nois i noies puguin fruir i puguin gaudir d'avantatges dintre el món de l'educació.
Quins projectes, per exemple? Ens estàs explicant ara doncs, que els mateixos la ciutadania en general, la societat, us pot reclamar. Mira, és que a mi m'agradaria que investiguéssiu o que féssiu un projecte sobre aquest tema relacionat amb la pedagogia.
Va, és al revés.
Al revés,
sí. Ho és al revés. No, ho has dit bé, però nosaltres no som els que... o sigui, nosaltres no impulsem. La gent ens presenta projectes...
Exacte, o sigui, la gent presenta el seu projecte i vosaltres...
Jo vull investigar sobre això i, per tant, doncs, aquesta és la quantitat de diners que necessito i valoreu fins a on em podeu finançar aquest projecte. I llavors, doncs, nosaltres donem una part, no la totalitat, eh? Vull dir, s'han de buscar més finançaments i, per exemple, projectes, doncs, projectes de lectura, projectes de la ciència, projectes, per exemple, també ara hi ha un que és molt maco de com una aula ha d'estar constituïda, formada, perquè els infants puguin aprendre millor, no? Són investigacions que es fan i que de tot això en surt una documentació que posteriorment en poden gaudir totes les altres persones que treballen, com dèiem abans, a la comunitat educativa, no? Perquè ens surten documents que després es publiquen i aquests documents doncs es poden adquirir i gaudir d'aquesta informació, no? Que hi ha algú que s'ha dedicat el seu temps a investigar.
Per aquest diumenge, dia 17 de novembre, que tindrà lloc la Festa de la Infància 2013 a l'Estació del Nord de Barcelona, teniu preparat algun acte? O...
Sí, aquesta activitat té a veure amb una xarxa dels drets dels infants que s'ha creat a la ciutat de Barcelona, com abans deies, no? Juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, i moltes xarxes que durant tot l'any, no només el dia 20 de novembre, treballen en pro a la infància. No? N'hi han moltíssimes, després sé que te n'anomeno unes quantes o totes, si puc, si ens dona temps. I llavors la cosa és doncs, que aquestes entitats el que fan és impulsar doncs des de les beques de menjador, com per exemple Educo, la Creu Roja es preocupa de la infància, doncs per exemple el casal del Raval, que els atén en hores diferents a l'escola, doncs hi ha moltíssimes, moltíssimes entitats que formen aquesta xarxa dels drets dels infants que es va constituir fa ben poc, tot i que aquestes entitats ja treballaven abans. Llavors decideixen que s'ha de fer una festa perquè tothom se'n recordi que aquest dia, el 20 de novembre, és un dia especial per als infants, no? On tothom ha de conèixer aquests drets. Què vol dir? Doncs que els han de conèixer els adults com els infants, eh? Tothom.
Tothom.
Sí, perquè els infants també poden dir per exemple, no estic tenint el dret a la participació, o per exemple, no tinc dret a la protecció, a l'educació, doncs totes aquestes coses, un infant ha de saber que té dret a tenir-les, no? I per tant, si ve a la festa, doncs en podrà gaudir i les podrà conèixer.
Clara, que un país suspengui en educació és un fracàs moral.
Bueno, depèn. Jo també et podria dir que és depèn de qui faci l'estudi, no?
Vull dir... Segons el punt de vista...
Exacte. Jo no crec que tot es basi en dades, ni en números, ni en picasses, ni coses d'aquestes.
Clar, com deien, aquesta fundació, no, sí, de la Bill Melinda Gates, que considera doncs, que el mestre com a responsable d'un compte de resultats, si l'alumne treu bones notes, és perquè el professor doncs, cobrarà més partint del fet que no hi ha mals aprenents, sinó mestres incapaços. Tu hi estàs d'acord?
No, per a nada. No, què va, no, mestres incapaços. Mira, jo penso que actualment dedicar-se a ser mestre té molt, i no pararia de dir molts, mèrit.
Molts mèrits, eh?
En aquesta societat. O sigui, a veure, ara jo no tinc l'edat i són històries que t'expliquen, no? Però només cal veure la llengua de les mariposes en el sentit de com eren els mestres d'abans i quin prestigi tenien a la nostra societat, no? I actualment ser mestre, doncs, per A o per B s'ha desprestigiat molt i els mestres estan molt desemparats i resulta que tenen més importància el que diu el nen i el pare s'ho creu més i resulta que el pare té dret a exigir coses al mestre quan el mestre és el que segurament es passa bastantes més hores amb el teu fill que a tu.
Clara Darder, directora de la Fundació Prou Pedagògic, com ens podem posar en contacte amb vosaltres?
Mira, doncs entrant al web.
Així de fàcil,
sí,
eh?
fundacioprupedagogic.org i sobretot doncs a venir també a la festa. A la
festa convidem a tothom, clar, aquest diumenge 17 de novembre.
Sí,
a l'estació del nord de Barcelona.
Que si plou, que normalment aquestes dates no plou. Ara aquest any és el primer dia que no plourà, no? Però per això l'hem canviat d'ubicació. Del parc de la Ciutadella l'hem portat a l'estació del nord.
Molt bé.
Doncs també es fa a l'interior, per tant, no deixeu de venir.
A quina hora comença?
A les 10:30, acaba les dues del migdia, hi ha activitats per no parar, i sobretot això, perquè puguin conèixer els seus drets i sobretot també puguin denunciar si algú que ells coneixen no els està tenint doncs, garantits. No?
Clara, que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
cada dijous a aquesta hora arriba José Miguel Mestre, advocat de Sagardó i Abogados. Molt bon dia, José Miguel.
Bon dia, què tal, Mercè?
José Miguel, explica'ns, avui ens portes una sentència molt interessant.
Super mediàtica. Si la setmana passada parlàvem de les embarassades, aquesta setmana parlem de la sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana, Canal 9. És tot un repte parlar en 10 minuts d'una sentència tan complicada de 50 fulls, però si et sembla, intentem desgranar-la i saber per què.
Vinga.
El TSJ de València, la Comunitat Valenciana, ha decretat la nul·litat de l'acomiadament, de l'ERE, d'acord? Bé, bàsicament, dues de les raons principals per declarar nul·litat de l'ERE són... La primera, el procés de negociació entre la representació legal dels treballadors, comitè d'empresa i sindicats, amb la direcció empresarial, el que va fer l'empresa és no negociar. I m'explico. Quan t'asseus en les diferents vegades que has de negociar amb el comitè d'empresa, per part de l'empresa parlo, hi ha un deure de negociació de bona fe. I això vol dir que, i va passar en aquest cas, cap de les mesures o de les propostes alternatives o contraofertes proposades per part del comitè d'empresa va ser ni molt menys valorada, és a dir, menys tinguda, diria jo, per part de la direcció empresarial. Ells tenien en ment un objectiu, dic ells, la direcció empresarial, el fet de prescindir o d'amortitzar un total de 1.000, més o menys, 1.000 treballadors, quedem-nos amb la idea conceptual, en base a un informe que havia fet una consultora externa, que no diré el nom, però, en fi, els que puguin accedir a la sentència, doncs ja ho veurà. No? Tampoc vull parlar... vull limitar és a parlar del tema jurídic. Llavors, van limitar-ho tot a l'informe que havia fet aquesta consultora i no havia d'haver una negociació, segons entén la pròpia magistrada, una negociació de bona fe amb ofertes i contraofertes. I realment, quan hi ha negociació vol dir que hi ha una sessió o hi ha una sessió del teu posicionament inicial vers l'altra part, és a dir, tu cedeixes, no? I aquí no es va produir. Hi va haver una negociació formal, sí, però no material, que és el que exigeix la jurisprudència. Això és molt important. Per què es desprèn aquesta conclusió? Perquè no es va facilitar informació, i va haver fins i tot, diu la sentència, ocultació en la informació respecte al llistat de treballadors que havien de ser afectats. La normativa el que exigeix és que tu puguis donar noms i cognoms i amb categories i grups professionals, o bé, si no dius els noms dels afectats, que pot ser perfectament possible, assentar molt clarament quins són els criteris de designació d'aquests treballadors. Vale? Aquests criteris han de ser molt concrets, no pas genèrics, com va ocórrer en aquest cas. Clar, si tu parles en termes genèrics i dius que és el que va passar aquí, perquè estaven tres entitats codemandades, no solament el ens públic, sinó també les societats mercantils públiques, si tu dius que hi ha una mobilitat funcional total, grupal, i hi ha un grup d'empresa laboral, és a dir, tots treballem per totes les empreses, clar, només cal que tu diguis que o moc un treballador d'una empresa a una altra per entendre que aquest lloc de treball està amortitzat. És a dir, aquí va haver una falta de concreció per part de la, diria, de l'empresa i del lletrat que va plantejar l'ERE, en el sentit de dir, aquests criteris seran aquest i aquest, i els compliré. Però això no es va produir. I a més, en tot el procés que és bastant complicat, ja insisteixo, la representació dels treballadors va haver de demanar o va haver d'interposar denúncia davant la inspecció de treball per recabar informació que no li estaven donant en el procés de negociació. Veus una mica l'indici de no negociar. I la segona també és que durant el propi procés de negociació, fins i tot després de la decisió final, van afectar i desafectar, és a dir, van escollir i desescollir treballadors per poder continuar prestant el servei. Que d'alguna manera el que indica és un element de poca credibilitat a l'hora d'afectar els 1.000 treballadors, perquè no plantejaven un cessament total del canal nou de la ràdio televisió valenciana, sinó la continuïtat amb, no sé si un 10% o un 20% de la plantilla, d'acord? Llavors, clar, aquesta falta de concreció, aquesta manca de bona fe a l'hora de negociar ha estat determinant perquè el jutge entengui, és una causa prevista, a més entesa per la jurisprudència molt recent, com a causa de nul·litat de l'ERE, perquè hi ha hagut uns vicis transcendentals a l'hora de plantejar el procés col·lectiu. D'acord? Tot això sembla molt tècnic, però clar, al final l'efecte és devastador, perquè l'empresa, bueno, al final la Generalitat Valenciana ha hagut de sortir al pas.
Ha decidit tancar definitiu, però
tancar definitiu, sí.
José Miguel, ara ja anem, et faré una pregunta no des del punt de vista legal, sinó més aviat, a veure, sí. Podríem dir estratègic. Tu creus que el govern de València ja sabia prèviament que li tirarien, o sigui, li retirarien?
Jo penso que sí.
I va ser com una estratègia clara, perquè ells, en el fons, el que buscaven
no,
era...
No m'atreviria a dir això, per cautela.
Exacte.
Però aquesta sentència, tal com estava plantejada, i tot els, en fi, totes les particularitats que he anat veient de la sentència, mai m'hagués atrevit a dir que es podria guanyar. Més si tenia en compte que de totes les sentències que s'estan dictant dels Tribunals Superiors de Justícia, de l'Audiència Nacional i les que estan pujant ja al Tribunal Suprem, en cassació ordinària, us dic que el 60-70% les estan tombant. És a dir, per l'empresari és tot un repte afrontar amb el seu gabinet d'advocats un procés d'acomiadament col·lectiu, perquè el procediment formalment s'ha donat un, és a dir, s'ha encarit d'alguna manera, és molt més complicat processalment, hi ha un requisit formal més exigent a l'hora de complir, i després materialment realment hi ha d'haver la necessitat, diu el Suprem, la connexió de funcionalitat, és a dir, que si jo amortitzo 30 llocs de treball, haig d'acreditar que no són 31 i 29, que són els 30, perquè hi ha d'haver una raó objectiva i justificada que permeti realment amortització d'aquests llocs. Si després es desprèn que dels 30 necessito 7, directament el meu informe que he presentat inicialment cau per si sol, perquè no se justifica, m'explico? Una mica aquesta és la idea. Negociació de bona fe no s'ha produït i, segona, d'alguna manera no s'ha acreditat la justificació o la selecció, és a dir, els criteris de selecció dels treballadors afectats.
Què els hi recomanaries als treballadors de Canal 9? Ara ja no amb la sentència de l'ERO, sinó amb el tancament.
Bueno, lògicament que es busquin o que el seu advocat, o crec que estan els sindicats darrere, doncs puguin lluitar fins al final a l'hora de poder almenys rescabalar l'import indemnitzatori que els hi toca, perquè lògicament ja estem fixat que l'efecte és tan demolidor que els 180 i pico o els 200 treballadors que restaven també són afectats. Per tant, tothom, hi ha un tancament total, global, de l'empresa. Lògicament, em sembla que ja han dit que anirà fins al Constitucional, eh? Per tant, ja ho tenen ben present i no et preocupis que faran una demanda conjunta que afecti globalment o que pugui abarcar globalment a tots els treballadors afectats.
I l'empresa, José Miguel, pot designar lliurement els treballadors que els hi afecta
designar,
un ERO?
Pot designar, però en base a... És a dir, si jo d'una manera tinc un procés de fabricació i una part l'externalitzo, perquè més surt més a compte, pel que sigui, i aquesta externalització afecta a 7 treballadors que treballen directament en aquella part del procés de fabricació, lògicament, les coses són com són, i d'alguna manera la justificació objectiva de treure 7 persones existeix. No me l'estic inventant. Clar, si jo faig un informe i tinc com a objectiu, perquè jo crec que ve per aquí el tema, a més en 6 mesos m'han canviat 3 vegades de director general. Aquí hi ha un tema polític, un trasfons polític que no s'explica. ¿Vale? Però el que vull dir és, si realment l'objectiu era fer fora 800.000 persones, s'havia d'haver plantejat estratègicament i molt més acuradament quines havien de ser els criteris d'afectació concrets per determinar que aquestes 1.000 persones, una a una, havia de sortir de l'empresa. I això és el que no s'ha fet i això és el que, d'alguna manera, ha tombat la decisió empresarial per part del TSJ de València.
Doncs avui amb José Miguel Mestre, a l'Observatori Laboral, advocat de Sagardó i Abogados, hem desglosat aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia Valencià sobre l'ERO.
Sumerament, almenys.
Ho hem intentat. No, Sara, ens ha quedat molt clar.
Bé,
és que sempre que ens ho explica el José Miguel ens queda clar.
És perfecte, això.
Bueno,
moltes gràcies, José Miguel. Que vagi bé. Molt bona setmana i bon cap de setmana.
Vinga, igual.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Arribats a aquest punt, nosaltres ho deixem aquí, Sara, i ens hi tornem a posar demà, a les 8 del matí.
Doncs sí, però ens acomiadem no amb una cançó que havíem plantejat, Mercè. Avui ens acomiadem amb aquesta cançó, Havana Gila. Per què t'acomiadem? Perquè te'n vas a Israel i et trobarem molt a faltar.
Moltes gràcies. Bé, vosaltres estareu molt ben acompanyats aquí. Per cert, que vagi molt i molt bé demà,
Moltes Sara? Moltes gràcies, sí, ho intentarem, ja t'explicarem, ja et passarem al parte.
Doncs moltes gràcies. Vinga, nosaltres ho deixem aquí, la Sara i tot l'equip del Primer Cafè. S'hi posa demà, com sempre, a les 8 del matí. Que vagi bé. Molt bon dia.
Fins demà i bon viatge, Mercè.
Moltes gràcies, Sara. Sara.